Les col·lectivitzacions a Catalunya, de fet, les va imposar la CNT i FAI. El Punt pintava poc, tenia molt menys militants. I aleshores el que va intentar fer la Generalitat de Catalunya, en la que Esquerra Republicana de Catalunya era la dominant, en el govern de la Generalitat, era conduir aquest procés espontani que va formes una mica més raonables. Es va establir, per un costat, en el camp es va parlar de l'accés a la propietat. I els anarquistes van anar més enllà, col·lectivitzant de manera voluntària en alguns casos, però en general forçosa. És a dir, de fet, obligant per la pressió política i social i de les armes a la col·lectivització. Però la idea del govern de la Generalitat és que hi hagués, en el fons, la línia de la Unió Rebessaires, l'accés a la propietat. N'hi van haver algun miler. No es tenen xifres exactes de la població agrària que va afectar, 10-20 mil persones, no van ser molts més. En canvi, les col·lectivitzacions industrials van tenir més importància perquè, per un costat, van desaparèixer bona part dels propietaris, dels grans empresaris, assassinats uns i fugits els altres, i molts dels empresaris mitjans es van atemorir i van deixar tirar endavant el procés perquè no podien fer altra cosa. La col·lectivització industrial tenia, grosso modo, dues grans variants. Per un costat, les empreses grans, que a Catalunya es va considerar que eren les de més de 100 obrers, estarien col·lectivitzades i, per tant, serien, en teoria, propietat de tots els obrers. Hi hauria un comitè de direcció format en les assemblees obreres que dirigiria la fàbrica. Però això era poc, perquè les grans fàbriques eren poques a Catalunya. El que dominava era l'altre. És a dir, les petites empreses de menys de 100 obrers en les que s'establia un control obrer. Per tant, un comitè se n'encarregava de dirigir l'empresa, però la titularitat d'aquesta no quedava clara i no canviava. El que es produïa moltes vegades és que amb aquestes petites empreses el mateix fabricant, el mateix empresari, es convertia en tècnic al servei d'aquesta col·lectivitat. I per tant seguia portant la fàbrica. En general, aquestes col·lectivitzacions industrials van anar relativament bé. I és conegut el cas de moltes empreses que a l'acabar la guerra tenien una millor situació que abans de començar la guerra. Altres no van anar tan bé per això. Per tant, hi va haver una, entre col·lectivització i control obrer, que va ser fruit de la crisi revolucionària que es va produir. Tenim, perquè els papers desapareixen i els testimonis van desaparèixer, poc coneixement de com van anar les col·lectivitzacions. Tan sols una gran empresa, la Rivière, de la metal·lúrgia, que fabricava, per exemple, somiers per llits, va conservar els papers a l'acabar la guerra per poder depurar responsabilitats dels fets revolucionaris que s'havien produït. Això ha permès estudiar aquesta col·lectivitat obrera, l'única. I aleshores l'estudi mostra una realitat molt més complexa, en la que, per exemple, els membres del comitè de col·lectivització, a la llur major part no eren revolucionaris, sinó eren gent que havia militat a organitzacions d'esquerra moderades, inclús algun a la Lliga Regionalista Conservadora, inclús algun a la SEDA reaccionària, catòlica i monàrquica. Per tant, un comitè de col·lectivització en la que no es veu una revolució en marxa, sinó es troba allí la realitat dels obrers més ben valorats, de matisos ideològics diferents. En aquesta col·lectivització ja segueixen havent protestes socials, en el sentit dels obrers disconformes amb el treball o el salari, i sobretot hi ha un detall molt revelador, que és que quan ha passat un temps de la col·lectivització i es fa un balanç de l'empresa i es descobreix que hi ha uns beneficis, aleshores, les assemblees discuteixen què fem amb els beneficis. Els invertim a l'empresa, fent la col·lectivitat, aquesta col·lectivització industrial, molt més potent, on repartim els beneficis. I les assemblees decideixen repartir-se els beneficis. El qual, com a mínim, mostra una percepció, no sé si dir-ne realista, de que això de la col·lectivització era relatiu i no duraria gaire, i que, per tant, els beneficis els repartien immediatament. Llàstima que no tenim altres col·lectivitzacions per estudiar aquest procés. Un altre camp en què la col·lectivització podem dir que va funcionar relativament bé és obvi, són les despeses de serveis. Llum, gas, aigua, aquests tres grans, perquè això està en mans de grans empreses de serveis. I aquesta és la col·lectivització d'aquestes grans empreses va fer que el desenvolupament d'aquestes pròpies empreses no es veiés perjudicat i que fos, diguem-ne, igual que abans de la col·lectivització. A part d'això, la col·lectivització va afectar també la propietat urbana. Hi ha uns decrets de municipalització de la propietat urbana a Barcelona, molt interessants, que traslladen la propietat dels habitatges, dels pisos, diguem-ho així, a mans del municipi. I el llogater del pis se li disminuí amb un 50% el preu de lloguer que pagava. Això va ser una reforma important que anava acompanyada amb un estudi social de les condicions d'habitatge a Barcelona i que, per tant, va ser un camp portat pel SUC, precisament, en el que els canvis eren realistes i pràctics.